Bon dia a tothom i benvinguts al programa especial d'avui dilluns 11 de maig sobre la crisi del coronavirus. Ripollet Ràdio també es queda a casa i fa una programació especial amb informació cada hora i programes especials que matem a la 1 i a les 6 de la tarda amb entrevistes i continguts elaborats telemàticament. Al programa d'avui parlarem amb Reyes Muñoz, segona tinenta d'alcalde i regidora de Serveis Socials, Urbanisme i Habitatge. Comencem aquest programa que fem cadascú des de casa seva, Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i control tècnic i jo mateix, Jordi Pi. El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet ha vist com es disparava el nombre de persones ateses aquests dies arran de la crisi pel coronavirus. Moltes persones de perfils inèdits fins ara han hagut de recórrer les ajudes i els serveis que s'ofereixen des del consistori. Per parlar de la feina de serveis socials, així com la situació amb les beques menjador i l'estat de la residència, parlem amb la seva regidora, Reyes Muñoz. Bon dia, Reyes.
Hola, bon dia.
Des de Serveis Socials, ara mateix, l'Ajuntament està treballant incansablement. Quantes persones heu atès aquests dies? Perquè entenc que s'ha disparat el nombre de persones ateses.
I tant. Ara mateix no sabria dir-te, no, el nombre d'expedients, però jo crec que em sembla que l'última setmana de maig eren gairebé 1.000 expedients dels quals estaven treballant. Vull dir que hi ha una força increment. I a més dels 1.000, no tothom els coneixem. Vull dir que acaben d'arribar cares noves, persones i situacions noves en les quals s'està treballant amb totes les mans possibles.
Clar, per això et volia preguntar, perquè hi ha molta gent que fins ara, doncs, afortunadament no necessitava de ser atesa per serveis socials, però ara mateix, degut a la crisi del coronavirus, doncs, poden haver perdut la feina, poden estar-ho passant molt malament, i us venen aquestes persones. Com se'ls atén? Perquè entenc que aquests dies treballar també per vosaltres deu ser més complicat.
Molt, molt complicat, perquè no ens podem veure, però sí que és cert que els telèfons sonen cada minut i també és el que compta, no? Estar-hi d'alguna manera, ja sigui telemàticament o el que sigui, però estar-hi, no? Com t'anava dient, han entrat, no, persones noves. En un principi, jo crec que a finals de març i és quan vam començar a veure un perfil nou, sobretot d'economia submergida, no? Aquestes persones que, doncs, no tenen contractes legals, però sí que van fent feinetes i a poc van sobrevivint, no? Però sí que, òbviament, amb aquesta aturada, no, total del territori, es troben amb una mà al darrere i una altra davant, no? I els hem pogut ajudar com hem pogut. I ara sí que ja a finals de maig, el perfil ja era una miqueta més diferent. Persones que estaven en ERTE, però que encara no havien cobrat. Són persones que també, doncs, tenen sous baixos. I recordem que un ERTE moltes vegades cobres un 70%, no, del teu sou. I si el sou era de per si una mica baix, doncs imagineu com seria també en ERTE. Vull dir que ens trobem amb perfils, això, molt nous i que, bueno, que se'ns obre també un nou món, no?, per poder col·laborar amb ells i elles.
I des de l'Ajuntament, des de Serveis Socials, com és l'ajuda a aquesta gent? Què es fa per ajudar-los?
Doncs hi ha una mica de tot. És cert que aquí, des del, crec que la primera setmana, el mateix Departament d'Educació, ja sabeu que es va posar en contacte amb tots els municipis per poder entregar targetes moneder a gairebé totes les persones que tenien nens i nenes que tenien beques, ja fos parcial, total o el que fos, i que aquí a Ripollet serien la suma de 633. Recordem que aquestes targetes han estat renovades cada 15 dies, no?, amb el mateix import, i, bueno, doncs ha estat una gran ajuda, no?, perquè si una família en tenia 3 nens o nena amb beques, doncs en tenia 3 de targetes moneder. Vull dir, això també s'ha tingut en compte amb aquestes recàrregues, no? També des del Consell Comarcal, que en tenien 44 targetes, que són per a joves i infants, no?, amb certa discapacitat, que assisteixen a centres especials, no?, de fora del municipi. També nosaltres en tenim de pròpies. Nosaltres, jo diria que fa entre 4 o 5 anys que funcionem amb les nostres pròpies targetes moneder, però sí t'he de dir que si al final de març vam acabar amb 80, ara ja en tenim 177 aproximadament, targetes pròpies, no?, i efectuades també amb una segona tanda d'ajuts. També Bé, tenim unes altres targetes Moneder, no?, que són d'un projecte de menjador a l'Institut Can Mas, i aquests 30 joves també en tenien. I bueno, és això, també complementem amb àpats a domicili, no sé, una mica de tot, en la part més econòmica.
Clar, per això et volia preguntar per això, perquè el càlcul que es fa del que ara són targetes Moneder, que habitualment són beques menjador, clar, això es fa a principi de curs. La situació a principi de curs per moltes famílies ha canviat radicalment respecte a la que tenen
Totalment.
ara mateix. Aquestes persones que ara sí que es troben en una situació de necessitar aquestes beques, però que al principi de curs no ho necessitaven i tampoc s'esperaven que poguessin necessitar-ho, ara sí que se'ls proporciona, però això és per part de l'Ajuntament, no?
I tant, exacte, aquestes que no tenen cabuda, perquè des d'un principi, com tu ho has explicat, doncs no tenien aquesta necessitat, hem estat nosaltres qui hem obert, hem ampliat, ja et dic, perquè ja funcionàvem d'aquesta manera, doncs hem ampliat aquest número que ja ho veus, de 80 a 180, doncs és gairebé el doble, no?
Però les beques menjador que dona la Generalitat, les que es donaven en principi, abans de que vosaltres ja féssiu aquestes pròpies beques, aquestes no s'han ampliat a més persones?
Jo diria que no, 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 són les que hi constaven en el seu sistema, i és el que van fer, ho van treballar directament amb la Caixa. Aquestes són les persones, els nens i nenes, no, que tenen aquestes beques, i ja està, i des d'aquí no s'ha mogut gairebé més fitxa. Hem estat els ajuntaments qui hem apostat per això, no? Bueno, al final som els que més coneixen les persones, no? I veiem qui ho pot necessitar més. Ja et dic que no és l'única, perquè per sort també treballem amb Creu Roja, que també fa bacs, no?, d'alimentació, i també d'higiene, que ha estat molt bé a ingressar, i a més aquesta estructura de Creu Roja ens està ajudant moltíssim a arribar a segons quines situacions, però bueno, és anar complementant una mica.
Vam parlar amb la gent de la Creu Roja ben bé al principi d'aquesta situació. Devien portar unes 2 o 3 setmanes, potser, en aquesta situació actual. Ja portem 2 mesos, farà aquesta setmana que estem confinats, que estem fent aquests programes des de casa. Segueix treballant l'Ajuntament amb la Creu Roja?
I tant, sí. A més, cada vegada, doncs, nosaltres vam obrir un servei nou d'àpats a domicili, vale? Nosaltres ja teníem àpats a domicili que funcionava a través del contracte que tenim amb Suara, que és amb gent gran. Però sí que vam pensar que potser seria interessant ampliar aquest contracte o crear un de nou d'àpats a domicili per, si més no, arribar a famílies que, pues que no siguin de dependència, sinó que siguin perquè necessitava que els hi fessin arribar aquests àpats, ja sigui perquè estaven amb la Covid, perquè no podien sortir, perquè una monoparental, per exemple, amb menors a càrrec, que no pogués anar al supermercat. Sí que ens hem trobat amb aquesta situació. No han estat gaires, perquè al final jo crec que la resposta veïnal ha estat molt maca, però sí que en situacions on potser no, la persona o el nucli familiar no tenien gairebé xarxa, nosaltres hem estat allí. Jo crec que han estat com uns 30 casos que hem fet des de l'Ajuntament de Ripollet, juntament amb la Creu Roja. I la Creu Roja ha estat qui ha transportat, no, aquests àpats a domicili a les cases per poder tenir aquests elements bàsics, no, per poder viure.
Em parlaves de la xarxa de veïnatge. Ens vau comentar també al principi d'aquesta pandèmia de que tot el voluntariat el gestionaríeu a través de Creu Roja. De fet, la mateixa Creu Roja ens va comentar que feien uns programes de formació, doncs, per ensenyar a la gent les diferents tasques, que tu no et presentaves allà i començaves a fer de voluntari sense saber-ne que es volia fer les coses ben fetes.
I
Es
tant.
segueix derivant tot el voluntariat cap allà.
Sí, però és cert que jo crec que la gent ha anat un pèl més enllà, i mira que fàcil, que el que ha fet al final és picar una mica el veí o la veïna i dient-li què necessitem, no? O sigui, que a vegades està vinculat i voler crear xarxa, doncs, amb l'Ajuntament i amb una entitat no tan forta com la Creu Roja, està molt bé, però sí que al final tenim una realitat superpropera, que és veure com està el veí i veïna. I jo crec que moltes persones han tirat per això, jo crec que el meu barri també ho ha fet, i al final jo crec que de tot això n'aprendrem i encara el portarem més enllà. Tant de bo, no?
També hi ha altres entitats que treballen amb el voluntariat, ajudant a les persones més necessitades, com puguin ser Càritas, bancs d'aliments. En quina situació estan?
Doncs en el cas de Càritas sí que van observar que potser Càritas, el voluntariat que tenia aquí a Ripollet, doncs era un voluntariat força envellit i a la vegada també era de risc, no? I llavors sí que ens vam posar d'acord una mica perquè ells poguessin fer una última donada, no, d'aliment, que aquí va ser el Jovent Republicà, que es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Ripollet i ens va dir, nosaltres volem ajudar, i vam fer una última, jo crec que va ser a finals de març, que ells mateixos es van posar mans a l'obra, juntament també amb Protecció Civil, van fer una última repartiment de lots, no?, per així dir-ho, i sí que és cert que a partir d'aquí hem estat des de l'Ajuntament de Ripollet, qui també hem treballat amb aquestes famílies, vull dir que no les hem deixat abandonades, que al final no tenir un recurs se'ns obre també a nosaltres, vull dir que bueno, que se'ns tanca una cosa, l'hem enfortit també per Creu Roja, però segurament ja et dic que Càritas quan pugui tornaran ben fortes i tornaran a la càrrega per també ajudar, no?, com a agent social que són al territori.
Des de l'Ajuntament ara mateix, m'ho comentaves, esteu assumint moltes tasques que en un principi doncs, no assumíeu vosaltres. Això suposa un increment de la despesa de l'Ajuntament.
I tant.
Per altra banda, doncs, s'està parlant, hi ha hagut alguns impostos que no s'han recaptat, se n'estan prorrogant d'altres. Tot fa preveure que s'ingressarà menys aquest any. El tema pressupostari, l'Ajuntament acabarà bé l'any perquè, vaja, sembla que s'ha disparat la despesa, redueix l'ingrés.
Ara mateix? No. Ara mateix no acabarà bé l'any, però tot depèn d'aquesta demanda, no?, que van fer al ple, de dir que ens deixin als ajuntaments gestionar el que bonament fem i a més el que més se'ns dona, jo crec que el que millor se'ns dona és posar la vida en centre, no? I per posar la vida en centre doncs has de tirar dels diners i dels recursos que tens com a ajuntament, no? I jo crec que, jo confio en que s'obri aquesta possibilitat de poder enfortir les nostres partides d'ajuts directes a les persones, no? Perquè sí que és cert que se'ns crea un marc força nou, no?, en el que necessitarem moltes mans. I ens pot agradar o no, però hi ha una part d'aquest marc en què haurem de reforçar aquest assistencialisme, perquè al final les persones necessiten arribar a fi de mes, no?, i poder tenir aquest accés a serveis bàsics, com és un menjar, com és higiene, com és l'habitatge, i jo crec que l'Ajuntament estarà aquí, però també se'ns gira, no?, doncs això que et deia, no?, de la població, que al final, ostres, a través d'aquests aplaudiments, no?, que estem fent a les 8, estem coneixent el nostre barri, estem veient cares i noves de veïns que porten potser tota la vida aquí, no? I penso, ostres, doncs enriquim encara més aquesta xarxa, creem més vincles entre el nostre veïnatge, que al final és la comunitat el que pesa. El sistema arribarà on pugui, no? Però el veïnatge jo crec que és la clau, no? La comunitat és la clau per la vida.
Ara et vull preguntar per un altre tema, que ja sé que em diràs que això no depèn de l'Ajuntament, sinó que depèn d'instàncies superiors, en aquest cas de la Generalitat, que és la residència de gent gran, no la famosa residència que s'ha de fer, sinó la que ja hi ha a Ripollet. En quin estat es troba aquesta residència? Perquè el ple vau parlar de que bé, es fan uns reports diaris, que s'envien als CAPs. En quin estat es troba actualment?
Doncs està estable. Dins del que ha passat, no? Com ja vaig explicar, no?, que tu ho has explicat molt bé al ple, la Mevi també, aquesta residència també ha patit, no?, les conseqüències de la Covid, i sí que hi ha hagut un parell de defuncions, no?, dues persones afectades, no? Però sí que és cert que altres també es van contagiar. Jo crec que la resposta de la Mevi va ser molt, o sigui, va actuar molt activament, van començar a separar les persones, no?, per tal d'efectuar, no?, aquests metres de distància perquè no s'escampés encara més aquest virus, no? I sí que és cert que des de que ens vam assabentar hem estat en 100% contactes amb elles. Ells hem ajudat en tot el que hem pogut, amb la Generalitat. Al final vam moure tot el tema de la neteja, que fan una neteja setmanal molt a fons per part d'una empresa que contractada per la Generalitat. Els hem ajudat a medicalitzar aquesta residència perquè al final veiem que aquestes persones de dins no les anaven no les portaríem a cap altre lloc, espai mèdic, i és això, en el moment, sí que és cert que en el moment que que aquesta residència va formar part de Salut, igual que totes, que es va, jo crec que es va prendre una bona decisió aquí, doncs això, la Mevi i aquesta residència els hi passen un informe diari, no? Matí, tarda, i els CAPs, no? També és cert que un metge va i va cada dia, de dilluns a diumenge, dos dies a la setmana va també persones d'infermeria, i és això, vull dir, tenen material EPI, nosaltres ens hem cedit material EPI. Jo sé que hi ha una part de competència que no ens tocava, però hi ha una part de responsabilitat que sí. No? I això de que no és competència a mi em costa una mica dir-ho quan parlem de persones. Jo sí que puc posar els punts sobre les is, no? A segons quines institucions, no, supramunicipals, però al final si podem fer nosaltres, doncs ho farem. I és el que hem estat, al costat d'elles, ajudant-los a recerca de persones perquè hi treballin dins, perquè també tenien baixes laborals, com és normal, i fer un munt de suport, no també emocional, perquè, ostres, ens trobem amb un sector de laboral de les cures, no? Que a més amb un perfil totalment feminitzat, que, ostres, és que està i estarà molt tocat, per aquesta situació. I llavors crec que les mans i orelles són benvingudes i bueno, i això és el que hem fet.
Clar, perquè parles de nosaltres, nosaltres hem medicalitzat, nosaltres hem proporcionat EPIs, aquest nosaltres és l'Ajuntament.
L'Ajuntament de Ripollet, sí, i tant.
Tot i que vosaltres, com deies, no us pertoca, en principi això és de la Generalitat.
Sí i no, torno a dir. Quan es tracta de vides, crec que tothom s'ha de sentir interpel·lat. Si parlem d'estructures sistemàtiques jeràrquiques, no. Però, bueno, també crec que un Ajuntament ha de saber quan saltar-se aquestes coses.
Quan has dit que heu medicalitzat aquesta residència, què et refereixes exactament? A proporcionar
doncs,
material com EPIs?
Sí, exacte, respiradors. De fet, va ser un gest hiperbonic. Nosaltres, per les xarxes, a través de comunicació, es va treure un anunci de a veure si algú tenia respiradors a casa. Van sortir respiradors, hi ha gent que va donar, em sembla que una persona va donar 3, i nosaltres sí que hem fet també doncs, una compra també de respiradors. Dos o tres respiradors, que al final és el que han ajudat també a que les persones a dins pues això, estiguessin medicalitzades i ja doncs, amb aquest seguiment rigorós dels professionals del CAP, doncs, jo crec que és el que ajuda tot això i òbviament les treballadores d'allà mateix que ho han donat tot 24 hores. Vull dir que ha estat una situació força bèstia i que d'això n'haurem d'aprendre molt.
Un altre organisme que hi ha a Ripollet, que també depèn en part de serveis socials, és el CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Ara mateix, ja n'hem parlat en diverses ocasions, en diverses entrevistes, hi ha moltes dones que es troben, desgraciadament, tancades a casa, confinades amb els seus maltractadors.
Doncs sí.
Quina atenció se'ls dona a aquestes dones? I també et voldria preguntar si hi ha hagut aquest increment previsible de tensions aquests dies.
Doncs sí que hem tingut algun cas en el qual els hem hagut de volcar, no? Tècnicament. Però la veritat és que amb l'ajuda del servei telemàtic doncs, ha estat una mica de com dir-ho, per contenir, no, la situació en segons quines situacions. Sí que és cert que, per exemple, per nosaltres quan hem fet un pla de desconfinament que s'està treballant des de Recursos Humans, no, de Departament de Persones de l'Ajuntament de Ripollet, en el qual nosaltres com a serveis socials, com a drets, entenem que l'assistència, o sigui, que el que hem de prioritzar precisament són aquests casos, no, presencials, que quan comencem aquest desconfinament, no, de fase 1, fase 2, fase 3, no, anem ampliant els serveis, però per nosaltres un dels serveis essencials que hauria de començar ja presencialment, no? Parlem d'un assessorament, d'un acompanyament psicològic i al final, doncs, tot hem de dir que per telèfon potser ens quedem curts, no? I potser la dona necessita doncs, aquesta mirada, aquesta situació presencial i és per això que hem volgut prioritzar, no, aquest servei en comptes d'altres, no? Perquè al final, si vas més difícil o més fàcil, no? Si vas, no sé com dir-ho, econòmicament, si estàs tocat, al final això és demostrable, no? Vull dir, tu tens uns ingressos, ara has deixat de tenir uns ingressos i això es demostra, no? Però, ostres, el que t'assessorin, el que t'acompanyin, el que estiguin amb tu presencialment és molt més fàcil que no pas telemàticament, tot i que també ho fem telemàticament. I també entrada de nous casos. Nosaltres ja tenim un agent d'igualtat amb el contracte i també doncs, situacions també de separacions, no? I que les dones pues necessitem aquestes ajudes, aquest acompanyament perquè, bueno, per veure com funciona tot.
Doncs Ries Muñoz, segona tinenta d'alcalde i regidora de Serveis Socials, Habitatge i Urbanisme, moltes gràcies per passar per Ripollet Ràdio avui per parlar de tots aquests temes que era necessari tractar-los. Moltes gràcies.
I tant. Moltes gràcies també a vosaltres per la feina que esteu fent des de casa i una abraçada enorme a tothom i ànims.
És el moment d'acomiadar el programa especial d'avui dilluns. Recordem que Ripollet Ràdio no s'atura i des de casa us fa companyia amb informació puntual cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda de dilluns a divendres amb un resum dels millors moments al cap de setmana. Moltes gràcies per seguir-nos en nom del nostre equip, amb Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i les vies de so i jo mateix, Jordi Pi.